Estan sentint, bueno, això és l'himne del Vaticà. Bon dia, Santi.
Bon dia.
Santi Cortell és professor de llengua. Li preguntem per què tenim l'himne del Vaticà.
Bé, ja sabeu que és un dels meus temes habituals i apassionants i que tinc llibres per ahí tot el tema, però bueno, no és la qüestió, no vaig a vendre llibres avui, però que sí, que és un tema que a mi m'agrada bastant, el del papat. Vam fer un programa sobre els papes i la seva relació en Vila-real i, clar, com ara tenim el papa Ratzinger, no? Benet XVI, que jo l'altre dia confonia amb Benet XIII, que és el papa Luna.
Sí,
bueno,
sí.
Després va haver un altre, no?, que també se va posar, bueno, que també era XIII, però no era antipapa.
Uh-huh.
I bé, però estos dies està bastant d'actualitat perquè sabeu que el seu estat de salut és complicat i doncs per això vam parlar l'altre dia que seria una bona opció parlar d'este papa.
Uh-huh.
I l'himne del Vaticà, oh Roma feliç, Roma noble, eres seu de Pere, que representa Crist, l'apòstol Pau. És que és un estat en tot el que
total
implica un estat, un
total
himne.
Sí. Jo, quan he presentat el programa, he dit que ens contaries aquesta anècdota de que un amic teu va vendre el cotxe del papa Benet XVI per ebay.
Bé, mira, jo, en l'època que jo vaig estar per Alemanya, no era com un dia que tenim l'escola oficial així i tal, i n'hi ha molta més gent que tinc unes nocions d'alemany, i en aquella època eren pocs. Aleshores, jo tenia molts amics que es dedicaven a la compra-venda de cotxes, i de tant en tant, doncs, em demanaven que els traduïra textos, no? I aleshores, un amic d'un amic, que seria Benjamin Halbe, doncs el que va fer és que va comprar un d'estos cotxes, que era un Golf. Era un Golf que tenia ja uns anys, crec que uns 6 anys, una cosa així, i quan va revisar l'anterior propietari, perquè tot això és en els papers, resulta que havia sigut Ratzinger. Un temps després, doncs este senyor, el senyor Ratzinger, es va convertir en papa. I ser amic d'un amic meu, que a més està verídic perquè
sí,
érem una miqueta del mateix entorn,
sí,
perquè este senyor Benjamin Halbert té exactament la meua edat, vull dir, érem gent de la mateixa edat. Doncs ell el va vendre per eBay, a una plataforma que es deia Golden Palace per un quart de milió d'euros. I això és una miqueta l'anècdota, no?, que volia contar, que és una cosa curiosa, no?, que va acabar comprant-se el cotxe del papa. És que jo quan parlo dels papes sempre me recordo molt d'una periodista, no?, perquè
estem, sí,
que es deia Gómez Borrero, que ja va faltar fa pocs anys. L'altre dia parlàvem així de Pilar Eire, perquè quan vols parlar de la Casa Reial has de parlar de Pilar Eire, que tenim la sort que estiga viva i que té ahí en YouTube un blog que va pensar en vídeos, no?, videopodcast, com el podcast que fem així, i Gómez Borrero doncs és tota una referent, que és la que jo en part he utilitzat per a documentar-me, no?, una miqueta, perquè ja ha estat en Joan Pau II pràcticament en tots els països que hi anava allà darrere. Ha sigut corresponsal en ràdio, bueno, i en més ràdios, no?, com es diuen, en la COPE,
sí,
per al Vaticà i per a Itàlia, i per tant coneix des de Pau VI fins a fa pocs anys que va morir, és la que més ha escrit sobre el tema del papat i dels papers. És a dir, que és una font, jo crec que bastant fiable.
Inagotable. Jo l'únic que m'agradaria és, perquè per exemple, Pilar Eire, tot el món ens han fet seguidors d'ella perquè parla de la monarquia d'una forma més realista, valga la redundància, més real, no? De lo que és la monarquia, i no d'aquella forma que ens parlaven i que ens idealitzaven a uns reixos quasi que de conte, no?
Sí. És el que passa a les biografies oficials i no oficials,
claro,
no? Moltes
claro
voltes.
Doncs jo no sé si Paloma ha sigut fiable, no?, en aquestes biografies o en aquest seguiment que li ha fet als papes, o ha tapat moltes coses.
Ha sigut correcta, és a dir, quan
ser correcte és tapar, no?
No, n'hi ha moltes coses que ja ha publicat que jo crec que sí que són interessants, però clar, sempre està bé contrastar i anar a més d'una font, no? Una altra anècdota que te contaré és, jo no sé, crec que alguna vegada ho he contat així, doncs vaig treballar uns anys a Alemanya de professor, concretament a la Universitat de Bonn. Uh-huh. I en aquesta universitat, que bueno, allò, per a mi haver treballat ahí és tot un privilegi, no? És l'antic, vaig a dir en alemany, Kurfürstliches, que era el castell dels prínceps electors de Colònia. Bueno, vaig tindre el privilegi de fer classe allí de filologia romànica, i Ratzinger, este papa, també va ser professor de teologia allí, perquè te contaré una miqueta més, si em permets, és una anècdota, sí, sí, sí. No? La primera planta, la planta baixa, i la segona era de filologia romànica, era la nostra. I allí se donaven, a banda, pues, moltíssims idiomes, no? Tots els romànics, per descomptat, i la segona i la tercera eren de teologia. N'hi havia una part que estava pintada de color groc, que era teologia catòlica, i n'hi ha una altra que estava pintada de color rosa per la rosa luterana, que la gent ho pot buscar, uh-huh. I era teologia protestant. Els professors, de tant en tant, quan volien, podíem agafar lliurement assignatures de la universitat, les que volguessin, com si volia agafar, sí, sí, de medicina. Allí se te permetia això. Però jo, com no volia anar-me'n a un altre edifici, doncs vaig agafar, sincerament, ho vaig fer per practicar una miqueta d'alemany, i com els de teologia eren els que estaven ahí, i de filologia ja estava fins al pirri, que era la meva matèria,
sí, sí,
doncs jo agafava assignatures de teologia. I un dels professors històrics d'aquella facultat, doncs va ser el mateix papa Ratzinger. Aleshores sí que vaig conèixer a molta gent, això és totalment verídic, que l'havia conegut i que l'havia tingut de professor. Però
quina
per això...
opinió tenien?
Com?
Quina opinió tenien, opinaven sobre ell?
Bé, a Bonn concretament ens va rebre bastant bé que ell fora el papa, la veritat. En general, bona.
Sí, perquè l'opinió...
una cosa és la seva opinió, perquè clar, anem a veure, el papat és el govern espiritual d'Occident, jo sempre ho dic d'aquesta manera perquè s'entenga, i en el sentit polític també, no? Jo també, a banda d'això que faig, és divent, jo soc polític també, no? I la vida és política. Però a banda, ell tenia aquesta tasca de docent, que és de la qual a mi me van parlar molt bé, com a que era un molt bon professor i que va mantindre tota sa vida aquesta, diguem-ne, i rere fons d'haver sigut professor en una molt bona universitat, com, bueno, que he de dir jo, no, que vaig treballar allí, com és la Universitat de Bonn. Allí va estudiar també Friedrich Nietzsche,
sí.
Marx, suposo que el marxisme ho sona a tots, Konrad Adenauer, el polític i l'antic canceller alemany, va estudiar també, vaig a dir, una de cal, una d'arena, Goebbels, el polític nazi, doncs va estudiar també en esta Habermas, el filòsof. Moltíssima gent, la veritat que bastant interessant, és una sort, entre els quals, el que és que va ser professor, jo no havia ni nascut els anys que ell va ser professor, però això de teologia ja saps que molta gent es recicla i va... En definitiva...
Sí, jo diria l'opinió perquè la resta del món no va tindre massa bona opinió d'este papa, o almenys és el que jo, en el meu entorn, consideraven que de massa agrado.
No el vaig a defensar, però tampoc vaig a posar-lo simplement a caldo, perquè seria molt fàcil, uh-huh. Perquè crec que té, com tot el món, les seues llums i les seues ombres. Vaig a parlar de llums i ombres. Ombres, va ser molt continuista. Ell realment és com, de vegades no sé si hauràs vist alguna d'aquestes persones que manen, però que tenen algú darrere que és el que realment mana, que és el que realment pensa, el que realment cavila, això...
Bueno, és que si pensem en això ens ve un fum de gent
un
al cap.
Fum de gent.
Dir.
Doncs ell era una miqueta el que estava a l'ombra de Joan Pau II, perquè va passar també en Joan Pau I, que un dia parlarem, no? Perquè va durar molt poc, uh-huh. Que es va morir d'un infart, que sempre s'ha dit que l'havien matat, doncs allà en un primer moment el que va fer és rodejar-se de gent molt capaç. La gent capaç al voltant del papa Joan Pau II doncs era Benet XVI, que era el que duia com es diu, la congregació de la doctrina de la fe, que era, perquè ens entenguem, la successora de la Inquisició. Jo crec que això de posar-se una miqueta en ese organisme que era la successora de la Inquisició potser li va valdre part de... Però clar, la successora de la Inquisició una miqueta reciclada. Una recomanació que vos vaig a fer és la pel·lícula Els dos papes de Netflix. És una pel·lícula que de veritat paga la pena, perquè és un encontre, una trobada entre estos dos papes, però quan Bergoglio era Bergoglio abans de ser papa i Ratzinger estava ja pensant en qui podia ser el seu successor. I ahí n'hi ha una sèrie, a més és divertidíssima, com parlen de futbol, vull dir que parlen d'absolutament tot, d'anècdotes, de com Bergoglio realment no anava a veure si el feia papa, sinó que anava a demanar-li la dispensa, perquè tu en l'Església no pots dimitir, no és com els polítics.
Clar.
Tu has de demanar permís per anar-te'n, si és que te'l donen.
El cas és que no. L'actual papa el tenim quasi en la mateixa, en el mateix moment, no? Dient que volia, se trobava un poc malalt i que
exacte.
Volia...
Exacte, que volia anar-se'n i que el que anava era demanar-li la dispensa. I més o menys en el documental el que es veu és que tu de dispensa res, tu el que has de tindre és la màxima autoritat i també es veu la màxima autoritat de l'Església. Els dos caràcters, perquè Ratzinger és una persona de l'ortodoxia, sí. És una persona molt estudiada, molt capaç, molt intel·lectual, i en canvi veus ese Bergoglio que és una altra cosa diferent, és llatí, vull dir, és
clar,
el primer
papa
llatí.
Jo també pensava la forma, és dir, no és el mateix els orígens d'un que de l'altre.
No.
Els ha influït molt.
Bergoglio és molt més pastoral en el sentit religiós, no? Uh-huh. És molt més del poble. Una de les coses que sembla ser que li diu és que ell té càrrec de consciència perquè en la dictadura argentina pensa que no ho va fer tot tan bé com s'hauria d'haver fet i que pensa que no és una persona adequada per al papat per això, però en canvi en el documental es veu que el papa Benet XIII, Ratzinger, li diu no, precisament per això i perquè ho reconeixes i tens aquesta humilitat de reconèixer que no ho has fet bé, per això pense que valdràs per al papat. I ahí es veu tota una sèrie, jo la recomano molt, aquesta sèrie, ara que, doncs, possiblement perquè el Vaticà ens està anunciant, veiem que estem en les últimes hores, últims dies de Ratzinger, no ho sabem, no? Perquè això, mai millor dit, no ho sap només que Déu, no? Però que jo crec que sí que cal destacar la figura de Ratzinger. Una altra cosa que a mi sempre m'ha cridat molt l'atenció és la seva relació amb Hans Küng. Hans Küng és un teòleg liberal de l'Església Catòlica que va ser professor també a diverses universitats alemanyes, una de les quals és a Tübingen, que està en Baden-Württemberg, i en esta universitat, on són els dos papes, es veu que es coneixen, i sent el màxim responsable Ratzinger, es condemna a Hans Küng, perquè ja no se li permetia més ser un teòleg oficial de l'Església Catòlica. Ell escriu un llibre que es diu Unfehlbar, que és infal·lible, i qüestiona la infal·libilitat del papa, dient que la infal·libilitat realment és de l'Església i tot això. Aleshores es veuen dos grans intel·lectuals, Hans Küng i Ratzinger, uh-huh. Però que van en dues direccions diferents, no? Arran de les revoltes estes del 68 i tal, Hans Küng es fa més liberal i Ratzinger es fa més conservador. Però ja havia sigut condemnat. Sembla ser que el conviden a anar al Vaticà a explicar-se, però Hans Küng no va voler anar. Uh-huh. I quan Ratzinger ja és papa, una cosa que no sé si sap molta gent, ell el va convidar a anar a parlar amb ell. S'ha sabut després que ells mantenien una correspondència personal,
mm-hmm. Sí.
Tot i Hans Küng haver sigut condemnat. Jo tinc llibres de Hans Küng perquè sabeu que jo he estat al seminari.
Mm-hmm.
I sota mà, els llibres de Hans Küng al seminari se llegien.
Clar.
Se llegia... concretament el infal·lible, dic, qüestionar la infal·libilitat del papa, no està traduït, crec, jo el tinc en alemany, no sé si al castellà, però altres llibres com el de Existís Déu, que és un totxo de 1.500 pàgines, o la seva història del cristianisme, sí que se llegia i ahir ell qüestionava moltes coses de l'ortodoxia catòlica. Clar, Ratzinger justament va en la direcció contrària.
En aquests moments en què està aquesta situació tan delicada de salut, que possiblement pues, hi hagi el desenllaç natural que té que tindre una persona en aquesta situació, és possible que ens trobem que quan això ocorrisca l'actual papa demani la dispensa?
És una de les coses que s'han parlat. Fins i tot he sentit dir que ho tenia per escrit, però no ho sabem. Ell sí que va demanar la dispensa i a més això pràcticament no tenia precedent des de, crec que, el segle XIII. Des del segle XVI, un papa pressionat per el tema del cisma i tal, i des del segle XIII, per voluntat pròpia, que un papa dimitira, perquè se suposa que això imprimís caràcter a la teologia catòlica, igual que tu eres retor eternament,
sí, sí.
No tota la vida, eternament, i papa és una cosa pareguda, però ell agafa i el 2013 dimitís. És una abdicació que ve motivada per moltíssimes coses. S'ha parlat, per exemple, del Batilix, que se li filtren. Clar, ell era responsable de molts documents mentre va ser el responsable de la prefectura de la Congregació de la Doctrina de la Fe. Molts documents d'estos es filtren. Es filtra tot el tema que ell estava duent sobre la pederàstia de Marcel, que era el responsable dels legionaris de Crist, que el papa Joan Pau II no es va atrevir a condemnar-lo per tot el tema este de la pederàstia. I Ratzinger sí, així està parlant de les llums. Quan ell va ser papa, ahir es va posar les mans a l'obra i va condemnar a este líder religiós, que és Marcel, per tot el tema de la pederàstia. I per cert, una de les coses que ell va aprovar, Ratzinger, era precisament una cosa que així a Vila-real s'ha parlat dels últims dies, que és si això prescrivia o no. I ell va determinar que els delictes de pederàstia en l'Església, d'acord amb el seu criteri, no havien de prescriure mai. Vull dir que va fer una sèrie de coses en aquest sentit, però jo crec que en un moment donat, per la seva edat, perquè jo crec que ja es va sentir, perquè va ser el majordom el que li ho va filtrar tot, que el van empresonar, crec que en la presó del Vaticà, com és un estat, i ell és el màxim responsable, no ho sé, suposo que l'empresonarien ahir mateix. Després el va perdonar, com a bon cristià i totes aquestes coses, però jo crec que en un moment donat ell va dir, fins així he arribat, jo en això no puc. Vull dir, jo no puc arribar a tot això, perquè ell era, com he dit al principi, era una persona que tocava molt bé el piano.
Jo és que, clar, faig similituds i pense, quan doncs este papa, que malauradament ara està pràcticament en les seues últimes hores, o així no fan, us ho han dit, pense en l'actual, i com no se veurà fins a quin punt estarà per a dir, pensar en fer el mateix que va fer
fixat
Benet XVI.
Que clar, Benet XVI ha creat precedent en això,
clar.
Perquè fins ara era impensable que un papa, quan ja es veia sense forces, dimitirà i que vinguera el següent. Vull dir, Joan Pau II va estar fins a l'últim, fins que va morir en el llit. Mm-hmm. Ell, el Camarlengo,
va decretar.
Que és el que s'encarrega d'això. Bueno, tot això portaria moltíssim per a parlar, però pots dimitir perfectament gràcies a que Benet XVI va tindre l'originalitat de fer-ho.
Santi Cortell, moltes gràcies per haver estat així, per haver-nos explicat tot això. Se'ns ha quedat moltes coses al tinter, però com encara que tenim un altre convidat, el tenim que fer passar, ens quedem ahí. I, per cert, què li demanes a l'any nou?
Doncs mira, jo tindré salut i que les meves filles estiguen bé i que la ciutat funcione el millor possible i la gent siga feliç, jo crec que ja està. És molt, no?
Ojo, que no és poc. Moltes gràcies per haver estat així.
A vosaltres.